Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us apropa al Teatre Sabadellenc, que recull el testimoni dels seus protagonistes, d'aquells teatreros i teatreres que fan que la nostra ciutat tingui una cartellera plena de sorpreses. El programa que, amb reportatges, converses, recomanacions, tertúlies i seccions musicals i de tota mena, us acosta al teatre local i el de més enllà. L'any 2022 ens durà novetats als escenaris de Sabadell. Les principals entitats, grups, companyies fan mans i mànigues per esquivar la Covid, la variant Omicron, i estrenen i preparen nous projectes per recuperar el ritme d'abans. Us n'anirem parlant aquí al programa. Tot plegat gràcies a un fantàstic equip que tornareu a escoltar des dels estudis de Ràdio Sabadell, sense telèfons, i de nou amb un bon so com Déu mana. Un equip que, com ja sabeu, està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González, i qui us parla, Marcel Castillejo. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Alcem el taló. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres vespre a la cartellera teatral local amb la Júlia Estals. A l'espai de l'entrevista, primer de tot parlarem amb Gavi Ruiz, un dels impulsors de la Sala Alcabot, un nou espai teatral que s'ha gestat i s'ha obert fa ben poc i que se suma al mapa escènic de Castellà del Vallès, un nou indret que es vol omplir d'activitat teatral. En descobrirem tots els detalls. També parlarem amb la gent de l'associació artística Encert, i és que enguany aquest col·lectiu teatral, que ja du unes quantes produccions a l'esquena i força participació també en certàmens i premis, fa 15 anys. Una xifra que volem celebrar amb ells, amb elles, tot preguntant-los per la trajectòria, pel recorregut d'aquesta associació. També sabrem doncs quins projectes de futur planegen amb la gent d'Encert. Finalment, l'Elvira Franc, com sempre, ens porta en recomanacions teatrals de muntatges de Barcelona, Potser somiar, a la sala Versus Glòries, i Monopoli, a la sala Atrium, dues propostes en teatres de petit format, amb pocs actors, però que també de ben segur són molt interessants. Abans de tot això, pengem, com sempre, el taló de fons d'avui amb l'Elvira. Som-hi!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. El taló de fons.
A Barcelona, actualment s'estan o s'han representat grans musicals. Cantando bajo la lluvia, al Teatre Tívoli, Billy Elliot, al Teatre Victòria, Tribuna Musical, al Teatre Apolo, Fama, també al Teatre Apolo, el Guardaespaldes, al Teatre Coliseum, Com una canción de los 80, al Teatre Eixample, Lo tuyo y lo mío, i Canta conmigo, també al mateix Teatre Eixample, i Les xiques del coro, al Teatre Aquarela. Us hi heu fixat? 9 ofertes de musicals, tots en castellà. Parlem ara dels musicals que es fan en català. Adeu Arturo, al Teatre Coliseum, La filla del mar, El màgic d'Oz, al Teatre Condal, La gossa i la bèstia, i Elles, al Teatre Gaudí, Bye Bye Monstre, al Teatre Pleorama, i El petit príncep, a la sala Bars. En total, són 7 musicals, 3 dels quals són per adults, i els altres 4 són familiars, o sigui, per la canalla. O sigui, que tots els musicals que es fan adreçats a la canalla són en català. En canvi, els grans musicals per adults, la majoria són en castellà. 9 en castellà i tan sols 3 en català. Per què els musicals infantils es fan en català i després, al fer-se per adults, es canvien en castellà? No fora més normal continuar sempre en la nostra llengua? Diuen que es fan en castellà és perquè són més productius, perquè si miren la majoria de públic, són gent que parlem el català. A més, si anem enrere, els musicals que han tingut més espectadors, un dels musicals de més espectadors va ser Maricel, una obra representativa d'Àngel Guimerà feta tota en català. I per què fa la qualitat, podem comprovar que la versió que va fer Mario Gas de Sunitud l'any 1995, que era interpretat per la Vicky Peña i el Constantino Romero, podem dir que el mateix Stephen Hoschen, autor de la música i de la lletra de les cançons, va declarar entusiasmat que era una de les millors posades en escena que mai havia vist. I era en català. Per tant, No és veritat que no es puguin produir grans musicals en català, perquè no hi ha públic, ni tampoc perquè no hi ha prou pressupost. Sap greu que els directors i productors de la nostra terra presentin musicals en castellà perquè pensen que en trauran més diners. I està comprovat que no és així. També diuen que aquesta manera es podrà emportar per la península, però tan difícil seria traduir l'obra i posar-la després en castellà. O, per altra banda, volen portar públic espanyol a Barcelona, tal com passa a Madrid. Però crec que tant si es fes en un idioma o en un altre, la gent vindria o no vindria igualment. Moltes persones que només van al teatre un cop a l'any, per exemple, van a Madrid o a Londres i a Nova York. I els és igual que es faci en un idioma o en un altre. I potser alguns no entenen ni l'anglès quan van fora de la península. Per què no provem de fer nosaltres les nostres produccions a la nostra llengua, oferint la bona qualitat, ja que de talents no ens en falten, tant per la part artística com per la part de producció. Tenim bons professionals i molts han de marxar a treballar fora de Catalunya. Tenim companyies ben preparades per oferir bones ofertes. Segurament els calen subvencions i ajudes. I en aquest sentit, no som nosaltres, els espectadors, els que hi podem fer res. Si no, ja sabem qui són els altres. Penso que ens estem equivocant i que el nostre teatre va perdent aquest prestigi. I som nosaltres, el públic en general, que hem de protegir el nostre teatre català. Hem de protegir el català a les escoles, evidentment, però també l'hem de continuar defensant i preservant en el nostre dia a dia. Dit això, també vull aclarir que benvingudes siguin les obres d'altres llocs i països, com per exemple les recents obres del text que es presenten en diferents teatres de Barcelona, vingudes de Galícia o de Madrid, o també espectacles sud-americans i europeus. De la mateixa manera que penso que el nostre teatre català ha de traspassar fronteres, també poden representar-se i que poden representar-se arreu. Això, per mi, és la cultura i el teatre. Aquest intercanvi de maneres de fer, aquest intercanvi de cultures, que és el que fa que sigui el moviment humà i més honest per excel·lència.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment d'espiar, de fer una ullada ràpida a la cartellera sabadellenca. Volem saber què tindrem als escenaris de la ciutat aquest cap de setmana i aquesta informació ens la porta sobre la taula, ens la posa sobre la taula la Júlia Stals. Bon vespre, ben tornada, Júlia.
Bon vespre, sí, ben tornats aquesta setmana. Com cada setmana, tornem amb la cartellera teatral, que compta amb diverses oportunitats. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que aquesta setmana celebra la Setmana Sant Vicenç i és per això que compta amb diferents oportunitats. Aquest divendres, a les 9 del vespre, representaran l'escenari Boig, típic de cada any a la Setmana Sant Vicenç, i aquest dissabte interpretaran el show d'Escola 2, titulat Menú Infantil, a 2:15 del vespre i a les 10 de la nit.
Molt bé, han hagut de fer doble funció, eh? Que és una
Exacte.
Cosa inaudita.
Sí, sí, perquè s'han acabat les entrades i doncs han decidit fer-ne una altra.
Senyal que la gent de Sant Vicenç i el públic en general té ganes de teatre aquest any 2022.
Exacte, seguim al Teatre L'Alternativa, que defensaran Hamilton divendres a les 8 del vespre i dissabte a les 7 de la tarda. La companyia Sabadell Malapell estrena Terrassa versus Sabadell aquest dissabte i diumenge a les 8 del vespre.
Fantàstic. Què més tenim?
A la bàscula continua en cartell Màsters de Gavi Ruiz aquest divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé. El Gavi està triomfant, eh? Ara parlarem amb ell al programa avui per un altre tema, però sí, sí. El tenim a tot arreu. Què més?
I al teatre Arlequí figuraran Sol Solet i Rínxols d'Or dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Estupendo, l'Arlequí que mai falla. També teníem una obra fake.
Exacte, com cada setmana tenim l'obra fake, que és la de fa dues setmanes que era la de...
A veure, amb què ens vas enredar?
Us vaig enredar amb una obra que es deia... que la presentava al Teatre Max i l'obra es titulava Arbres i tions. I era mentida, era mentida. A veure quants hi veu caure.
Fantàstic. Recordem també que...
Sí, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Exacte, no deixeu de consultar aquesta aplicació i anireu trobant cada setmana tot això que ens va recordant també la Júlia Estals. Gràcies. Seguirem dimecres vinent repassant la cartellera local. Que vagi bé. Bona setmana, Júlia.
Bona setmana.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Aquest passat desembre, a la carretera de Sentmenat, a Castellar del Vallès, va inaugurar-se, va obrir-se una nova sala teatral, l'Espai Cultural del Cabot, amb un aforament de 80 persones. Es tracta d'un espai diàfan, transformable, ideal per poder-hi fer obres de petit format i que ampliarà de ben segur l'horitzó i l'oferta cultural de Castellar d'aquesta població veïna. Un projecte engrescador i atrevit amb un nom al darrere, el d'en Gavi Ruiz. Avui volem parlar amb ell, amb l'impulsor de l'Alcabot, que després de treballar molts anys, ara ens ho explicarà, el sector de la banca i ja prejubilat, doncs s'ha llançat de cap a tirar endavant aquesta iniciativa, aquest nou espai. Bon vespre, Gavi, gràcies per conversar amb nosaltres.
Bon vespre, encantat.
Escolta'm, com s'ha tacut la idea d'engegar un espai com l'Alcabot? D'on neix aquesta idea? És potser una necessitat que tenia Castellar, de tenir un espai així?
No sé si Castellar tenia la necessitat, t'asseguro que jo sí. Fa molts anys, des que era petitet, que faig teatre i m'arrossego amb grups de teatre amateur per aquí i per allà, per tot arreu, i sempre he tingut moltes ganes de poder tenir un lloc on treballar lliurement i sense cap mena de lligam, no? En aquest moment, com tu bé dius, m'he prejubilat l'any 2021 i vaig decidir que potser era el moment. Estava engrescat amb la companyia Tic Escènic, amb la meva companyia, que és el Cabot Teatre. Estava col·laborant, o estic col·laborant, amb Tres Homes Grossos, i vaig pensar que era un bon moment, doncs, per centrar-me molt en el teatre i aconseguir un espai on aquestes companyies i els meus companys de teatre poguéssim treballar, assajar, produir, crear i no dependre de permisos, de moments, d'espais, d'instàncies, i poder tirar-ho endavant. Tot això, si ho ajuntàvem a dir, no, ja que ho fem per nosaltres, ho faig per mi, ho faig pels meus companys, doncs perquè no ho puc fer extensiu al poble i a la gent que ho necessiti o que ho pugui aprofitar.
Mm-hmm. I com és? Com ha acabat sent aquest espai, l'Alcabot?
Doncs, mira, doncs, ha acabat sent un espai, com tu bé has dit, un espai de 150 metres quadrats, totalment diàfan, a peu de carrer, no hi ha graons, vull dir, es pot accedir perfectament, sigui com sigui, i et permet, doncs, fer espectacles de petit format, tant de teatre com de música, com de dansa, un escenari que és desmuntable, es pot fer més gran, més petit, podem fer qualsevol tipus d'expressió artística, com conferències, exposicions d'art, tertúlies, recitals de poesia, qualsevol cosa que tingui a veure amb l'art estem disposats a donar-li acollida.
Està bé. Es necessitava un espai d'aquestes característiques concretes per poder donar cabuda, donar xupluc a certs projectes teatrals? Perquè, clar, l'Alcabot té unes característiques, no? Ara ho deies, que potser no són les de la resta d'espais escènics o teatrals de Castellar del Vallès.
Bé, jo crec que sí que feia falta. Potser no ens ho havíem plantejat mai, però sí que era necessari, perquè realment a Castellar, tret de l'oferta pública i oficial, no hi havia cap altra oferta en un espai que fos totalment independent. I ara ja el tenim. I la veritat és que he tingut la sort de poder trobar un local molt cèntric, que està, doncs, ni a 100 metres de l'Auditori Municipal i de la Sala de Petit Format, que són els dos espais on es fan activitats, no? On es fa teatre. I el fet aquest, doncs, permet d'alguna manera, no ho dic que és el Broadway de Castellar, però sí que en molt poc espai, doncs, tens diferents llocs on es poden oferir, doncs, cinema, teatre i qualsevol oferta d'arts escèniques. I crec que està bé. I no és competència. Jo quan vam inaugurar el local i vaig fer una petita xerrada o discurs de presentació, vaig deixar molt clar que la filosofia i l'objectiu de l'Alcabot no era competir, ni ho és, competir amb ningú. ni amb l'administració ni amb altres entitats culturals o teatrals que pugui haver-hi, sinó que l'objectiu és compartir la cultura, no només el teatre, sinó la cultura en general, i compartir, fer-la més accessible a tothom, i que, per què no, doncs que hi hagi molta més alternativa. Jo crec que això enriqueix, perquè també, d'alguna manera, el fet que hi hagi més oferta estimula a que no ens quedem aturats. Perquè si tu t'atures, uns altres faran el que tu no facis. I, per tant, tots hem de treballar. I jo crec que funciona, que està funcionant.
Com ha estat tot el procés per poder arribar a obrir aquest espai? No sé si heu tingut molts entrebancs o ha estat molt complicat adaptar l'espai, complir totes les normatives que hi deu haver, no? Mil i una.
Doncs la veritat és que, com que ja feia uns quants anys que el tema em anava rondant el cap, el problema bàsic que tenia és que jo sol no podia tirar-ho endavant. També entenia que no ho havia de fer així, no? A nivell particular. Però ja feia anys que anava donant voltes i buscant locals i mirant quins llocs podia trobar que anessin bé. Aquesta era la principal feina. Un cop vaig trobar un lloc que em cridava l'atenció i que creia que era adient, com és aquest que hem trobat, llavors el següent pas era la part econòmica. Com ho faig? Com es fa? Fer números? Com es pot finançar un local així? És possible? No és possible? I la idea per començar, que has de fer una inversió inicial important, va ser doncs, buscar amics i companys que m'ajudessin. I vaig tenir la sort que un bon grapat de coneguts van confiar en la meva idea i van apostar per apoyar-me. A part d'això, després vam fer un micromecenatge, un crowdfunding, i també em va sorprendre perquè vaig tenir un centenar d'aportacions.
Aquesta és la part... No és fàcil, això.
No. La part, diguéssim, financera, que diu, l'hem solventat, no?
Clar, i ha de ser econòmicament viable després, sí, també, com a espai.
Exacte. I ara, doncs, després ve l'altra part, i dius, ja tenim el local, en principi ho tenim tot,
i ara com
ho tirem tot això endavant? Mirem els permisos, parlem amb l'Ajuntament, i la veritat és que l'Ajuntament jo vaig fer una reunió amb l'Ajuntament per dir, jo no us demano res, l'única cosa que demano és que no em poseu, no em feu entrebancs, no?
Sí, sí.
Em doneu facilitats.
Sí, sí.
I la veritat és que ho han fet, no m'han posat cap pega, em van demanar, doncs, no necessitaven un projecte perquè no vam haver de fer cap obra, al ser un espai diàfan, les obres eren mínimes. Sí. Els petits entrebancs van ser, doncs, algun problema que vam tenir, doncs, perquè s'havia de deixar tot ignifugat, el sostre ignifugat que no estava, ampliar els banys, revisar tota la instal·lació elèctrica perquè no hi hagués problemes de curtcircuits. Sí. Tot això, doncs, esclar, ens va disparar una mica el pressupost, però a nivell de seguretat, a nivell tècnic, doncs no hem tingut cap problema, vam tenir el certificat industrial perfectament puntual i el dia 9 de desembre doncs vam inaugurar. I tot el procés, perquè et facis una idea de com ha anat i com l'he intensificat,
sí.
Jo vaig començar, em vaig llançar a la piscina a mitjans de setembre i vam inaugurar el 9 de desembre. Vull dir que ho vaig fer en menys de 3 mesos.
Déu-n'hi-do. I qui forma part de l'Alcabot? Internament, com esteu organitzats?
Doncs hi ha l'Alcabot ara, vam aprofitar una associació, es gestiona a través d'una associació cultural, que ja existia però que en aquest moment estava una mica en un impàs i no estava activa, estàvem fent poquetes coses.
Sí.
I aquesta mateixa associació el que vam fer, doncs, aprofitar-la, hem fet un equip de 8 persones, i aquest grup de 8 persones són els que farem tota la gestió. Hi haurà una persona, que se centra molt en el tema d'exposicions d'art, que també està oberta amb això, i de fet tenim ja exposicions diguem, concertades fins al mes de juliol. Vull dir que això ja ho tenim bastant ben lligat. Després hi ha dos grups de teatre, el Cabot Teatre i Tic Escènic, que tots dos som de castellà, que treballem molt plegats i col·laborem molt, doncs que serem, diguéssim, com els residents de l'espai, allà assajarem, serà el nostre lloc d'assaig i el nostre lloc habitual d'estrena, no? I on anirem fent produccions i anirem mantenint aquesta producció. I després l'altre grup, doncs també tenim la col·laboració d'una persona que està estat, que fa molts anys que treballa amb el tema del lleure, amb casals, amb esplais, i ell també es dedicarà a gestionar doncs, aquest tema per aprofitar l'espai per cursets de monitors, cursets de directors de lleure, cursets i tallers d'aquesta mena d'activitats, organitzar casals d'estiu, en fi, en definitiva, en aquest grup de persones ens hem repartit una miqueta la feina perquè cadascú s'especialitzi una miqueta en un apartat. I amb tot això doncs, anem tirant endavant i sobre la marxa doncs, anem redistribuint les tasques perquè no hi hagi forats. I tot no,
una organització perfecta perquè, a més de fer-hi teatre a l'ús, hi podreu fer moltes altres coses. De moment, a l'Alcabot hi heu representat, si no m'equivoco, el retaule del flautista, de Tic Escènic, Domicili Inconegut del grup Som Dos, una de Pastorets amb Rosa Fiter. Quin tipus de programació voldreu que hi hagi a l'Alcabot o quins projectes teniu ara en ment de cara al futur?
Bé, doncs mira, en principi Masters, que és l'obra, una obra meva que l'hem estat fent aquests últims dos caps de setmana, la prorroguem i la tornarem a fer a principis de febrer. Ara, a final d'aquest mes de gener, el 30, hi haurà un espectacle infantil que es diu Projecte Mu. Després, Domicili Inconegut, que vam haver de suspendre les funcions per un problema de malaltia d'un dels del David Serrano, que és un dels protagonistes.
Sí.
No tenia res a veure amb el Covid.
Que també pot ser.
Però també la gent es posa malalta per altres coses. Doncs es va haver de suspendre i ja tenim data, perquè ja està recuperat. I ara la farem a finals de febrer, el 26 i 27 de febrer. Després tenim previst ja per les 4, 5, 6 de març, ja de març, i després la tercera setmana de març també un espectacle que es diu Trens, que és un espectacle nou que estrenarem allà. A part d'això, doncs, estem en contacte amb Tres Homes Grossos per intentar fer Francesc Layret, i també va fer una obra que es diu Líder, en la que també, a més, participo jo com a actor. I de mica en mica es van afegint altres coses. També hi ha un projecte, dos projectes de teatre infantil, o familiar, un que es diu Moacs, Petons de Pallasso, que està pràcticament enllestit, que ho farem al mes de març, i un altre que es diu Visca la imaginació, que aquest segurament el farem a finals de març o a principis d'abril. És a dir, que en el tema teatral estem bastant ocupadets.
Molt bé.
I hi ha altres produccions que estem preparant i que, com deia, la facilitat de tenir un espai propi ens permet treballar per anar fent produccions nostres, que després sabem que tenim un espai on les podrem explotar, si volem dir-ho d'aquesta manera.
Per què l'Alcabot? El nom, quina explicació té, doncs, sobre aquest nom?
Sí, això és el que m'agrada, perquè tothom me'n pregunta, ningú sap,
sí.
No? I l'Alcabot és un nom, és el nom d'un teló, és argot teatral. Tothom té molt present que hi ha el teló principal, no? Tireu
sí.
Teló, pugeu teló, obriu teló. Aquest és el teló que tothom veu sempre, i és el maco, el bonic i tal, però en el teatre hi ha diferents telons. El teló principal, després hi ha el teló de fons, que és el que acaba, tanca l'escena, hi ha telons laterals, hi ha les bambalines, les cametes, i hi ha un teló secundari que es diu Alcabot. I aquest és el teló que antigament es feia servir per amagar en aquells entreactes curts que no calia, el públic no sabia d'aixecar i sortir de la platea, perquè no era un descans ni era una mitja part, sinó que és senzillament un canvi de escenografia en el que els tramoistes havien de córrer, canviar escenografia, treure elements d'un cantó a l'altre. Doncs el que feia era aquest teló secundari, es tirava i amagava, d'alguna manera, saps? Enganyava el públic, amagava, encobria aquesta tasca lletja del tramoista que havia de clavar coses, treure i fer coses. Doncs aquest fet que era un encobridor va fer que li posessin com a nom Alcabot, que ve de la tradició literària de l'alcahuete, la Celestina,
sí.
Que en català és alcabota, alcabota o alcabot.
Alcabota i alcabot, sí.
I aquest teló va dir així precisament perquè això servia d'encobriment. Ara actualment ja no es fa servir perquè la moda, la modernitat ha fet que els canvis d'escenografia a la vista també són atractius i no es considera una cosa lletja. Però aquest teló que ja ha perdut l'ús, està en desús, a mi em va fer gràcia i quan vaig formar la companyia de teatre fa bastants anys, la nostra companyia de teatre, li va posar Alcabot Teatre, i ara quan vaig idear aquest muntatge, no, aquesta sala, doncs també la vaig batejar amb aquest nom, l'Alcabot, espai escènic, espai cultural.
Molt bé, molt bé. Ara m'ho deies, però no sé si teniu en ment de dur a l'Alcabot en aquest espai determinats muntatges que ja potser hem pogut veure a Sabadell o projectes teatrals que després podran fer representacions a Sabadell. Estic pensant ara en Tres homes grossos que els ha citat ara o Tic escènic, per exemple, també.
Sí, sí. Bueno, la idea, una de les idees és les nostres produccions que puguem treballar allà fer-les a l'Alcabot, però també tenim un recorregut i sortir fora a la comarca, Sabadell sobretot, que sempre hem vingut a fer coses a Sabadell, i després, clar, poder fer intercanvis amb altres companyies, oferir la sala perquè altres companyies puguin venir a casa nostra a fer-les, i que sempre és bo tenir espais on anar a treballar el que has estat fent durant molts mesos preparant-ho, doncs que tinguis espais on poder-los ensenyar, no? Poder-los mostrar. I després intercanvis amb companyies de fora, que moltes vegades ens trobàvem amb companyies amateurs, grups de teatre, grups amateurs de teatre, que t'oferien la possibilitat venim a casa teva i tu vens a casa nostra. Això moltes vegades havíem de dir que no, és clar, ja m'agradaria, però jo sí que vinc a casa teva, que tens un teatre, una sala, però nosaltres no tenim res, i per poder-la fer hem de fer una instància, sol·licitar a l'Ajuntament que hi hagi disponibilitat. No podem tampoc triar massa, i això també era una mica d'impediment, no? I ara se'ns obren molt les portes per poder fer aquests intercanvis.
Ja pot ser. Volia preguntar-te també pel panorama teatral de Castellà del Vallès, que aquí sovint el desconeixem una mica. No sé quin moviment teatral hi ha hagut ara durant aquests últims anys en aquesta població. No sé si també n'hi podria haver més o es fa un tipus de teatre molt, molt concret. Què s'acostuma a poder veure a Castellà?
Bé, a Castellà hi ha, per una banda, l'oferta oficial, que és la que organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, que es fa cada any a l'Auditori Municipal, teatre professional, bons espectacles, que normalment es contracten, companyies de Barcelona, pràcticament, no? I fa una programació també de teatre familiar, que antigament ho feia a la xarxa i ara ho gestiona també l'Ajuntament. Aquesta és la programació oficial. Hi ha de tot. Aquí es fa de tot. Teatre, música, dansa, hi ha una programació estable que es fa a l'auditori normalment. I després hi ha l'Esbart Teatral, que és una entitat de teatre que aglutina una sèrie de seccions, com és el teatre, els gegants, els diables, no? I que fa 110 anys que existeix el Esbart Teatral, del qual jo he sigut membre durant 40 anys. I ells fan les seves produccions i fan una programació que també està molt bé i que la van fent regularment, amb els seus alts i baixos, com totes les entitats que són que no són professionals, no? Depenen sempre de cada moment. Però ells tampoc no s'aturen i van fent coses. I aquesta és la programació, bàsicament, que hi ha a Castellà, l'oficial de l'Ajuntament, i la que fa l'Esbart Teatral, que també fan una molt bona feina. I, per altra banda, doncs ara també tindrem la nostra, que anirem, com dic jo, completant aquesta oferta, que pot servir perquè la gent s'animi i vagi més al teatre, perquè tingui més alternatives, més propostes, i jo crec que la gent que vagi a veure els espectacles de la sala de petit format que fa l'Esbart Teatral s'anirà aficionant també més encara al teatre i anirà a veure aquelles i anirà a veure les nostres, i al revés, els que vinguin a veure les nostres també aniran a veure les seves. Jo crec que sempre és bo que hi hagi aquesta competència, perquè no ho considero competència, sinó aquesta complementació d'oferta.
Exacte, ara la gent de Castellà del Vallès té aquesta nova opció. Doncs moltes gràcies per atendre'ns, gràcies per aquesta conversa, Gavi, i molta sort amb aquesta nova etapa gestionant aquest nou espai teatral.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat, i perquè així la gent de Sabadell sap que, a part de ser a Sabadell,
tothom cap a Castellà,
poden venir a Castellà, que hi ha moltes coses a veure i a fer a Castellà.
I tant, segur que sí. Bon vespre i fins la propera.
Bon vespre.
L'entrevista.
El 2006 es constitueix l'Associació Artística Encert, un col·lectiu amb 73 sòcies i socis en actiu i un munt de persones que hi han col·laborat, que any rere any, sense aturador, prepara propostes teatrals i les representa a diversos espais de Sabadell, però també de fora de la ciutat, en certàmens i premis. Aquesta associació teatral té diversos pilars, però els dos principals són la Mercè Fisa, la seva presidenta, i el Josep Salomó, director de la majoria dels espectacles, de la majoria de projectes que Encert ha estrenat durant aquests 15 anys. Exacte, aquest grup celebra ara el 15è aniversari. Nosaltres, des de l'Amunt al Taló, volem conversar amb ells i repassar la seva trajectòria. I és que aquests 15 anys han donat força de si, eh? Ara ho veurem. Bon vespre i benvinguts al programa, Josep Salomó i Mercè Fisa.
Bon vespre.
Bon vespre.
Mira, jo ja vaig arrondir una mica.
Vinga, som-hi.
A veure, estic molt d'acord que el Josep Salomó ha dirigit, però una servidora, Mercè Fisa, també ha dirigit, d'acord? ¿Vale?
Exacte, fent reclamacions.
Sí, no, a veure, hem anat repartint entre els dos, hi ha hagut més direccions, el Quirze Casablanques...
Ara en parlarem. Bueno, sí, tant.
No solament sóc jo.
Com heu celebrat aquests 15 anys després d'una pandèmia que ens ha deixat una mica trastocats a tots? Com,
hosti,
ja com heu fet, això? Ha tocat aniversari en una molt mala època, no?
Pues ja ho pots ben dir, perquè hem tingut problemes per poder fer assajos. En principi, potser l'obra que preveien pel 15è aniversari no l'hem pogut fer, perquè era una que dirigia el Quirze Casablanques, precisament, que és Arsènic i Puntes, oi?
Sí, de Coixí. Arsènic i Puntes de Coixí.
Però, esclar, érem 12 o 13
massa gent.
Actors, més els tècnics, això, dins, amb la pandèmia, era impossible ni de fer assajos ni de res, i al final vam haver d'anul·lar-ho, i és quan vam agafar entre jo i la Mercè, encara que jo, en definitiva, sóc el director, però vam agafar Avui no sopem, que som 5 actors, i aquí, doncs, bueno, assajos a casa, al terrat de casa, amb un graig de la veïna, a l'estruc, quan ens deixaven...
Molt poquet.
Sí.
Bé, la feina que hem tingut, però bueno, l'hem tirat endavant. L'hem pogut estrenar just amb el nostre 15è aniversari.
Estupendo. Va, entrem en matèria. Qui forma part d'Encert? Quines persones penseu que han estat indispensables? Suposo que moltes, eh? Perquè s'arribi aquests 15 anys d'història i de muntatges teatrals. Ara el Josep, abans de començar, em parlava de xifres, eh? Hi ha moltes persones implicades, però també molts espectadors que han vist els muntatges.
Sí.
A veure, persones implicades, sobretot, a veure, a part de tots els elenc d'actors que en tenim de totes les edats, però em sembla que actualment som els 70 i alguna cosa, també.
I els tècnics.
Però el més important, els tècnics. Els tècnics i els que fan l'escenografia, que també és molt important, que tindre un equip de gent que, bueno, que en aquest cas són dos, tres persones que tenen hores lliures i es poden dedicar, doncs, a anar construint les escenografies, i els tècnics que ens donen suport, que sense ells, esclar, no podíem tirar endavant, tant de llums com de so, vull dir, anar creant els espais escènics de llums, és molt important. Sí.
El número d'espectadors també me'l comentaves abans, sí, eh? És interessant, això.
Sí, perquè, bueno, jo sí que m'he anat dedicant a recopilar-ho també, i durant aquests 15 anys hem fet 18 obres, hem fet 124 representacions i hem tingut 13.784 espectadors.
Déu-n'hi-do. I documentar tot això també té mèrit.
Sí, la veritat és que sí, eh?
A veure, el que passa que en cert, vull dir, que fa 15 anys, però sí que la veritat és com tot, no? Comences a poc, la gent et va coneixent, i la veritat és que ara la gent, molta gent de Sabadell ja ens coneixen. Vull dir, que els espectadors també hi compta molt, perquè les obres que han anat veient nostres els hi ha agradat, i llavors la sort que tenim és que llavors és quan omplim, no?
Clar, heu fidelitzat les espectadores.
Exacte, quan diuen, en l'Associació Artística Encert, mira, fan això, doncs mira, saps què et vull dir? I bueno, ens hem anat coneixent així.
Com és que neix? Com es forma l'Associació Artística Encert? Amb quins objectius, o què teniu en ment? Quins propòsits teniu en ment quan la creeu?
Bueno, en principi neix de que tant la Mercè com jo estàvem implicats amb Joventut de la Faràndula. Joventut de la Faràndula només feia obres infantils i de gran format i musicals, i nosaltres el que volíem fer era teatre de text, per adults o per tothom, però pot teatre de text. I mira, vam començar amb aquesta obra, de qui no paga ni Déu, oi?
Sí, clar, sí. A mi m'agradava molt, bueno, m'agrada el Dario Fo, vale? I va ser curiós perquè les coses tal com siguin, eh? Aviam, la joventut de la Fràndula, ja fa anys, ens deien, va, per formar un director hauríeu de fer una obra de teatre. Llavors jo vaig voler fer aquesta del Dario Fo, juntament amb un amic, que precisament ara ja no hi és, pobre, sí. I vam fer A qui no paga ni Déu. Però, com que la joventut de la Fràndula només ens la deixaven fer una vegada i prou, va ser una pena. Jo vaig dir, que ens la deixeu tornar a fer? No pot ser, no? Bueno, és tal com estava fet. Però la Maria Mercè Fis és molt cabeçuda, i el Josep també, i vam dir, hòstia, una obra
creem,
així.
Creem una entitat i fem-ho.
Per què no la fem? I va començar així.
Sí, i a partir d'aquí hem anat fent diferents obres, i bueno, a mica en mica ho hem anat...
D'aquestes primeres, A qui no paga ni Déu, A qui em passarà una de molt gros, quin record en teniu d'aquestes primeres representacions, d'aquestes primeres produccions?
Ui.
No sé si veu també anar a alguns premis i en veu
sí,
aconseguir
però,
algun, també.
Però pensa que anàvem amb una espardenya i un d'això al començament, perquè
molt poca cosa.
No teníem l'equip d'escenografia, no teníem l'equip que tenim ara d'il·luminació i de... i de so, i bueno, en principi... Bueno, tot i així, encara vam guanyar algun concurs i tot, eh?
Vull sí, dir que... sí, molt sí, bé. Sí, sí.
Va ser Abrera, em sembla, que vam guanyar...
Abrera.
Sí, exacte. Però bueno, difícil, eh?
Les primeres produccions sempre costen bé.
Començàvem a embastar.
Sí, sí, de fet, en cert, ho tinc anotat aquí, però és que seré incapaç de llegir-ho tot, eh? Ha participat al concurs de teatre de pobles de Fals, Fonollosa i Rajadell, a la mostra de teatre de les Garrigues, al Premi Ciutat de Terrassa, mostra d'Ullastrell, Sant Feliu de Codines, Pineda de Mar, Sant Fros de Camp Centelles, Canet de Mar, Barberà, Malgrat de Mar... O sigui, Déu-n'hi-do! I després també, fora d'aquests certàmens o d'aquests premis, d'aquests concursos, també representacions en diverses poblacions. Tinc anotat aquí Sant Quirze, la Bisbal de Falset, Mollet del Vallès, les Franqueses, la Torre de l'Espanyol, Creixell, o sigui...
A Tàrrega també ens van donar un premi, vull dir que també, que precisament aquest any ens volien que tornéssim a fer una obra, ens la van triar com a concurs, però amb el tema Covid
no vam poder representar. Bueno, en el fons, tot això que has dit ara d'aquestes poblacions, segons estadístiques que diuen de Sabadell, som l'entitat que més representem a Sabadell teatralment, o sigui, perquè som els que fem més bolos fora de Sabadell, almenys fins ara.
Creieu que és una de les característiques d'en Cert, el fet aquest, de ser a Sabadell, però també de portar fora de Sabadell les vostres,
perquè
les vostres muntanyes?
Qualsevol, totes les produccions es fan ja pensant a fer-les fora. Vull dir, a representar-les fora i dintre de Catalunya, vull dir
que puguin anar voltant.
Exacte.
Sí. I el que també està molt clar, Marcel, és que en cert som una pinya, i això és molt important, perquè jo crec que el tres pel teatre tothom l'ha de trepitjar, no sempre han de ser els mateixos, si no li has de donar una empenta a la gent que potser només ha fet un petit paper, però aquest paper va estudiar, l'aprena-li. I jo crec que és una manera, no?
Sí,
clar. I això és molt important.
Sí, i a cada obra que hem fet ha estat personatges diferents, o sigui,
sempre,
actors diferents, vull dir, hem diversificat al màxim perquè tothom tingui cabuda.
Sí, clar, tot i que a vegades dius, no, és que aquest personatge jo el veig amb aquell
personatge.
Sí,
hi ha uns perfils
no?
Que no els pots obviar, això està clar.
Però és el que intentem.
I tant. En aquestes estades en d'altres poblacions, en aquestes mostres que heu participat, no sé de quines d'elles teniu més bon record o en quines d'elles, per exemple, heu recopilat més premis, per exemple, o heu tingut més èxit, no sé què recordeu.
És difícil dir-ho, no sé. Entranyable, bé, la mostra de Pineda de Mart és un dels preferits, perquè normalment...
És una de les més importants, no?
I mirem d'actuar un dia, però aprofitem els 3 dies, si hi ha, per veure infinitat d'obres, estar junts, és la manera de poder dinar junts...
De conviure.
Anar a prendre alguna cosa tots junts després, vull dir, això és...
Que va ser com vam fer el T10, que la vaig escriure a una servidora.
Ara en parlarem, també, sí.
Sí, eren 27 personatges, i... la vam fer a l'Auditori de Pineda de Mar. I la veritat és que el vam omplir, vull dir que la gent... Bé, no? Vull dir, molt contents tots i molt bé.
Hi ha algun actor o actriu o alguna faceta d'aquests muntatges que has estat especialment premiada en algun d'aquests concursos?
Sí.
A veure... Bueno, és que... Ja hem tingut...
De fet, gairebé tots, no? Podríem dir que tots els muntatges ha caigut alguna cosa.
Sí, perquè, no sé, aquí em passarà una de molt grossa, vaig tindre premis, la mala bèstia i la virtut, també hem tingut diversos premis, amb T10 també, amb Carnaval...
Amb la trama...
Va seguir una millor que l'ordre, i la trama mal ordida,
també.
I aquí avui no sopem, que només hem actuat a dos concursos de moment, o sigui, hem fet 9 representacions ja, però hem anat a dos concursos i un d'ells li han donat un premi especial perquè no estava dintre de les bases, el nostre net, el Pau Fenoll, com a actor novell i com a sorpresa de l'obra que estem fent. I ja estem pendents del, bueno, el segon concurs que hem anat, encara no tenim els premis, encara sortirà d'aquí un mes, ens faran el repartiment de premis i sabrem si en tenim o no.
Doncs vinga, va, seguim una mica amb el recorregut històric d'Encert. Vau representar també La mare quina nit, L'ull de l'escala, Crim contra rellotge. Encert, no sé si penseu que té una especial predilecció per les comèdies o què penseu que porten aquestes comèdies més costumistes? Perquè també són molt atractives, no?, per un determinat públic.
Jo crec que sí, que una de les nostres prioritats, diguéssim, és fer alguna cosa més de comèdia, perquè entenem que és el que potser agrada més al públic, o al públic a nosaltres potser intentem doncs portar les nostres actuacions, i és normalment quan ens demanen, sobretot ajuntaments i gent de fora, no sé, les mostres aquestes de la Garriga és de coses
còmiques,
o sigui, de obres còmiques.
Algunes mostres, clar, de comèdies.
Aviam, sí que juguem també amb algunes obres que són còmiques, però al mateix temps també toquen la fibra, eh? Vull dir que l'Ai Carai és còmica, però també...
Amb un rerefons interessant.
Té un rerefons que, per cert...
I avui no sopem, també.
Sí, també. Però quan vaig comprar el llibre del Josep Maria Benet i Jornet, del pare, que el va fer la Carlota, va ser curiós, perquè nosaltres, quan l'estàvem assajant, vaig dir, però si això és el Josep Maria Benet i Jornet. O sigui, la part d'aquesta obra és la història del Josep Maria Benet i Jornet.
La part sentimental, la part còmica, no?
Sí. Que també va anar molt bé.
Hi ha obres com ara T10, escrita i dirigida per tu mateixa, Mercè, Mirall, Diàleg sobre la felicitat, dirigida pel Quirze Casablanques, més recentment Carnaval, amb la direcció de Lluís Saus, Ai Carai, Una trama mal ordida, que són espectacles que heu anat representant en moments diferents, no? Que potser els heu estrenat, però després els heu recuperat per reestrenar-los o per fer-los més vegades. Procureu sempre exprimir al màxim tots els espectacles, i si hi ha una oportunitat, sigui Sabadell o Rodalies, de poder-lo mostrar de nou, doncs agafar-la?
És que normalment tenim una mica, almenys fins ara, fins abans de la pandèmia, teníem el criteri, i ho fèiem així, de que cada any fèiem una representació nova.
Cada any una producció nova.
Sí, perquè doncs representa que el març, febrer i març, donàvem opció a tots els socis que poguessin presentar projectes, i a finals de març ja es decidia la Junta quina obra es havia de fer, i es començava a fer els assajos, i s'estrenava o a final d'any o a primers de l'any següent, i després rodava tot un any següent. O sigui, sempre els projectes eren 2 anys, perquè és un any pràcticament de saber quin projecte és, fer els assajos, i després ja anar a estrenar-la i a rodar-la. Però esclar, l'any següent tornes a ser el mateix procés, vull dir, tornar... Però, esclar, això aquest any passat ja no ho vam poder-ho fer, perquè...
Bueno, ara recuperarem, i que per molts anys.
Sí, perquè tot aquest dematí ja n'estàvem parlant, que hem de començar ja a demanar, activar-ho, i a veure si podem adelantar per ja començar ja a assajar de cara a final d'any, una nota nova.
Sí, sí. Una altra fita del grup Encert és que heu tocat molts espais teatrals, per no dir gairebé tots, molts escenaris, moltes sales de Sabadell. Heu representat obres al Pati del Museu d'Art, a l'Espai Àgora, al Centre Cívic de Sant Oleguer, al Teatre Sant Vicenç, al Cierpo, la desapareguda Aliança Francesa, el també desaparegut Teatre del Sol, a l'Estruc, us heu sentit ben acollits en tots aquests llocs? Hi ha algun espai d'aquests que, per exemple, us agradaria repetir?
La veritat, també vam representar el Teatre Principal.
Sí.
I la veritat és que aquí sí que, bueno, per mi és el Liceu Petit de Sabadell, no? I m'encantaria, no? Però vull dir, sense treure els demés, a mi tots els teatres de Sabadell m'agraden.
Bueno, s'han de potenciar.
Sí, és que nosaltres ens adaptem, i com que són també normalment són obres que l'escenografia és adaptable, doncs, bueno, també podem anar amb escenaris més grans o més petits.
Hi ha diverses companyies, grups, associacions de Sabadell sense un espai fix, no? Sense una seu física fixa. I són col·lectius que no tenen un lloc on assajar, on representar. I sempre faig la mateixa pregunta. Creieu que és un dels principals problemes que té Sabadell a nivell teatral, que falten espais?
I tant.
Desitjaríeu que pogués haver aquests espais fixes que...
Sí,
necessaris.
O que poguéssim triar més dates o més horaris,
sí
perquè és clar, normalment sempre passegem a l'Estruc i a l'Estruc doncs, bueno, té les seves limitacions.
L'Estruc, el que passa, bueno, suposo que ja ho sabeu.
Estem molt contents, només, de poder tindre aquests espais.
Molt bé, però només podem estrenar un dia i prou.
Sí, després, això és un altre problema, és l'estrena.
I hauríem de fer-ho menys un parell de dies.
Ja que estrenem, o la intenció sempre és, ja que fem els assajos a l'Estruc, és estrenar l'Estruc, però si estrenem un dissabte, podríem aprofitar, ja que tenim tot allà, i fer una segona representació el diumenge.
Clar, perquè...
Això ho hem demanat moltes vegades i ens diuen que no.
No. El que passa que... Saps què passa? Que, clar, tu estàs assajant una obra durant tot un any. Nosaltres no tenim teatre propi. Llavors, és clar, si ens diuen... No, és que, clar, no podeu, perquè n'hi ha uns altres, tal i qual... Doncs llavors és quan anem a altres teatres...
Estrenar-la fora de l'Estruc, clar.
De muntatges més recents, com Una trama mal ordida, L'home, la bèstia i la virtut, Arsènic i puntes de coixí, quin record us n'emporteu? No sé si són muntatges molt diferents d'aquests primers muntatges del grup Encert que parlàvem abans. Suposo que en molts aspectes deuen haver millorat, no?
Sí.
Potser també han estat més premiats, no?
Jo crec que potser el més... El que recordarem potser més serà La trama mal ordida.
La trama mal ordida va anar molt bé. Molt.
Però és que, a part d'això, esclar, això s'ha estret d'un llibre,
sí,
escrit
un llibre.
Per 7 o 8 sabadellencs,
sí.
Però que, esclar, era una novel·la. Esclar, això havíem de fer una adaptació teatral. Ells no es van veure en cor de fer-la, els escriptors. Nosaltres ho vam intentar i també... No ho teníem massa clar.
Bé, és que per adaptar-la costava molt,
I al final... vam donar-ho a la Maite Soler, la Mercè se li va ocórrer, perquè no li diem a la Maite, i, hòstia, va ser de conya.
Sí.
Nosaltres li vam donar la idea de com ho veiem,
sí.
Perquè volíem, del llibre fèiem coses molt diferents,
sí.
I tot allò s'havia de crear amb una sola escenografia, i la veritat és que la Maite ens ho va resoldre. Jo vaig fer a darrere una readaptació de lo que ell va fer, però bueno, ens en vam sortir molt bé, i de veritat és que estem molt contents, perquè a més l'escenografia era
preciosa.
Creada per nosaltres, era com una torre de Bellaterra, la biblioteca d'una torre de Bellaterra, amb un fons que es veia un jardí, que tot això érem decorat, ni projecció ni res, tot eren panels...
Bueno, és que...
I era molt maco, era
molt maca,
i molt antic.
És curiós, però jo em vaig llegir el llibre perquè me'l va regalar el Jaume Barberà, que és amic nostre també. I la veritat és que quan me'l vaig llegir vaig dir, Josep, llegeixa-te'l, perquè és que això ho hem de fer en teatre, perquè això és una realitat de Sabadell, del tèxtil de Sabadell. I la veritat és que sí, ens ho vam passar
va
molt
rodó.
Bé.
Molt bé.
Sí, però després li vam donar uns enfocs d'algun moment... que l'inspector aquell es dirigeix al públic, interactuar al públic, això va agradar molt a la gent.
Molt bé,
bueno,
molt bé.
És una obra que tenim molt bon record.
I tant. I la darrera obra que heu representat aquest 2021 és Avui no sopem, una comèdia de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, que també heu representat a diferents llocs, també aquí a Sabadell. No sé si hi ha previsió de fer-la més llocs, fareu alguna representació més aquí a la ciutat, o ja aquest 2022 heu de preparar una cosa nova, no, no, comentava el Josep. Vull dir,
el no sé si però el 2022, a part que ja estem fent més coses, a més a més, però... Hem de...
Es poden dir o no aquestes coses?
Sí, ara les direm.
Sí.
No, però amb Avui no sopem tenim ja dos bolos previstes, pel el febrer en tenim un. Anem a... Espera't, el febrer anem a... Espera, ja no m'ha... És que hi ha tres llocs... No.
Canet ens han trucat.
No, a Ullastrell.
A
Ullastrell el 20 de febrer, exacte. I després ja ens han seleccionat per anar a Canet de Mar, que no tenim encara data si serem el 19 o el 27 de març, però bueno, ja estem seleccionats. I la volem representar a Sabadell una altra vegada.
Sí, perquè molta gent, va venir molta gent.
I s'han quedat sense. I
a l'auditori 350 persones, però encara hi ha gent.
Tenim ja una llista de 70-80 persones.
No l'han vista.
I aquí ens faria molta il·lusió acabar el nostre 15è aniversari.
No sé, no.
El principal, que estem parlant amb el regidor de Cultura.
A veure
si podem...
I el 2022, què preveieu?
I a més, doncs, bueno, si no hi ha res de nou, a veure si ens seleccionen. La Mercè està creant i ha dirigit una obra de microteatre per complementar.
Molt bé.
Aquest any, diguéssim, que farà el segon any de representar Avui no sopem.
Exacte.
Poder anar a llocs petitons... a fer microteatre, una obra de, que és d'en Josep Ramon Bach.
Molt bé, doncs,
que fa dos anys que pobre que es va morir, però tenim l'autorització d'ell de poder-la fer representar, i bueno, la Mercè l'està dirigint i la tenim llesta ja per actuar ja el mes que ve.
Molt bé, doncs en cert debut en el microteatre, això s'haurà
de
veure
també. Sí. És una experiència nova.
Molt bé.
Així, esclar, són dos actors i un tècnic.
Bueno, no hi ha més.
I la direcció.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep Salomó, un dels directors de l'Associació Artística Encert, Mercè Fisa, presidenta. Felicitats per aquests 15 anys i que per molt de temps puguem seguir parlant de muntatges teatrals engrescadors que estiguen endavant des d'aquí, des de Sabadell. Moltes gràcies per aquesta conversa i bon
vespre. Moltes
gràcies. Gràcies a vosaltres.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Arriba el tram final del programa i toca donar la benvinguda de nou a l'estudi a la nostra experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franch, que avui ens recomanarà un parell de produccions teatrals que podem veure a la capital, a Barcelona. Sí. Dues propostes en dues sales petites, no? Dos espectacles de petit format, però que sovint també són propostes molt interessants i que val la pena anar a veure. Elvira, bon vespre.
Hola,
ben tornada.
Bon vespre. I molta il·lusió de tornar a estar aquí a l'estudi, eh?
De poder estar aquí.
Doncs sí, com deies... presentaré dues obres que es fan a sales petites, que aquestes sales són del grup que en diuen On el Teatre Batega, que són 11 sales que s'han reunit. I el que deies tu, per petites no vol dir que facin petites obres, sinó que a vegades fan grans produccions de petit format, també, perquè clar, els escenaris són petits, però que són molt bones i que, més endavant ho diré, n'hi ha algunes que salten a la gran programació, als escenaris més grans.
Sí, sovint són també espectacles dels que ens fan reflexionar més, de la,
sí.
Potser els menys comercials, però que tenen un rerefons interessant. Sí,
i tant que sí. I llavors doncs. Les grans productores els agafen per fer temporada en una altra sala gran. Mira, comencem per Monopoli, de Marc Monegal. Text que va guanyar el combat de dramatúrgia de la temporada alta del 2020. Una oferta teatral que es pot veure a la sala Atrium, aquella sala del carrer Consell de Cent. Marc Monegal ens ha tornat a delectar amb els seus plantejaments que semblen senzills i que amaguen una gran profunditat. Recordo que poc abans, uns mesos abans de començar la pandèmia, a la mateixa sala vaig anar a veure Ramon, de la mateixa autora, i em vaig sortir gratament sorpresa. L'humor, la tendresa i la sensibilitat de tractar el tema em van meravellar. Més tard, li van atorgar en aquesta obra, al Ramon, el premi a la crítica del 2019 com a millor text. I ara, per cert, ara la faran en el Teatre Panorama, allò que deia. Ara ha saltat i està programada per fer-la molt aviat al Teatre Programada.
Molt bé.
El Teatre Panorama. És el que dèiem una vegada més, doncs han anat endavant.
Queden reprogramades.
Exacte. Però avui anem a parlar de les que, de la que dèiem, de Monopoly. Començar en sortir a l'escena, l'actriu Sara Spiegel i l'actor Eduard Buch miren si falta algun espectador per arribar. El dia que vaig anar jo, i pràcticament tots els dies, les entrades estan exaurides. I aquell dia van faltar tres persones que no es van presentar. Estaven les entrades venudes, no es van presentar. Després d'esperar-les una estoneta, va començar la funció, dient les conegudes regles, els dos actors, dient les conegudes regles dels mòbils, les mascaretes, i anunciant que explicarien els fets que els va passar amb una parella. Mm-hmm. Ell és el Pol, i ella la Montserrat. Una parella que en principi compartien un pis d'estudiants mentre estudiaven, més tard van començar una relació de parella, i en acabar els seus respectius estudis, tot i que no van poder treballar del que havien estudiat, i gairebé sense recursos, van haver de treballar amb altres històries, ell es va fer autònom, bé, però més o menys tenien uns sous més o menys que podien viure, es van aventurar a anar a viure junts. Van llogar un piset, el van arreglar i millorar, i per fi els va semblar que havien aconseguit l'estabilitat econòmica tan esperada. De sobte, van rebre una carta en la qual els feien saber que els acabava el contracte i que havien d'abandonar l'habitatge abans de 3 mesos. I aquí Vaja. Comença el dilema. Un tema força actual. Moltes parelles es troben així. Mm. Què fan els joves de més de 30 anys quan es veuen afectats per la bombolla immobiliària i les diverses crisis econòmiques? Tenen prou recursos per afrontar els alts preus que es van imposant, tant de lloguer com de compra, I de tot, ja no tan sols a l'habitatge, sinó doncs, de la compra diària o dels electrodomèstics. Tot és molt car. L'autora fa la comparança del món capitalista amb el joc del Monopoly. Els personatges, ells mateixos, juguen aquest joc de taula que, com tots sabem, tracta de comprar i vendre i fer negocis sense miraments, tot i perjudicant els interessos dels contrincants per obtenir una gran fortuna. Però també destaca que actualment, a part de la precarietat de laboral i econòmica, molts joves d'una vintena d'anys, ja diguéssim, els més grans poder no tant, els importa més tenir molts likes en els seus respectius perfils d'internet que preocupar-se d'arreglar aquest dissortat món. Sense deixar tampoc de parlar de la gent gran, els avis, que viuen en una residència. O de que posar-se malalt o morir-se val molts diners. Morir-se val molts diners, ara. I a vegades tampoc no hi ha la suficient, tant els que s'han quedat aquí com els que han marxat, no tenen diners per fer-se l'enterrament i morir-se. En definitiva, l'obra ressalta que vivint en un món que el més important són els diners. Una crítica punyent del capitalisme i de tot el que se'n deriva i que planteja on és la verdadera felicitat. Una proposta dirigida per la mateixa Mar Monegal i Josep Galindo, molt ben estructurada, divertida i amb un sentit crític molt elevat. A més, l'actriu i l'actor saben transmetre totes les idees amb una naturalitat extraordinària, fent unes brillants interpretacions i sabent interpel·lar el públic de manera que els seus conflictes esdevenen també els nostres. Miren els ulls dels espectadors, els expliquen les seves històries directament, de manera que el públic es sent plenament identificat del que va passant. A més, aquest dia hi havia públic d'aquesta edat, de 20 i pico a 40 i pico, no? I se sentien molt identificats amb el tot que estaven explicant. Us la recomano, no se la perdeu, eh? Estarà en cartell fins al dia 6 de febrer.
Molt bé. Sí, ara sembla que amb el tema de la pandèmia, no?, i amb els diferents desastres que han anat succeint ara últimament, del tema de la crisi econòmica i d'aquest ideal estat del benestar, no?, que anem perseguint, no en parlem tant, però és una, és una problemàtica que l'hem anat arrossegant i l'arrosseguem encara i suposo, em sembla que serà per molt de temps.
I tant, el capitalisme és així, eh? I és aquesta la crítica que hi ha, fa l'obra.
Déu-n'hi-do, i a més amb la gent jove, però en general tota la societat.
I a més ho fan d'una manera molt divertida, eh? Uh-huh. Jugant al Monopoli i fent comparances de quan eren joves. Està molt ben, ja t'he dit, molt ben estructurada i molt ben feta l'obra. És per anar-la a veure.
Val la pena.
Sí, i tant.
Molt bé, segona proposta, doncs,
Elvira.
Segona
proposta.
Som-hi.
Potser somiar. Una obra d'Antonio Tavares a la sala Versus Glòries. El gran home de teatre, Sergi Balbel, ha adaptat i ha fet la traducció d'aquesta obra. La direcció va a càrrec d'una altra persona apassionada pel teatre, el Roc Esquius. I per no ser menys, els actors que l'interpreten són la Rafaela Ribas, el Ramon Godino i l'Antonio del Valle, que l'Antonio del Valle és sabadellenc, tot i que no hi viu, és sabadellenc, i que tots tres estan fermament vinculats a l'acollidora sala de teatre, que, com he dit, Versus Glòria. Uh-huh. Un text que fa reflexionar què hi ha després de la mort. I si ens podem comunicar amb els que han fet els traspàs. Nosaltres podem comunicar-nos amb els que han marxat, que s'han mort, no? I si tenim aquesta comunicació. Moltes vegades ens ha semblat que aquestes persones estan al nostre costat i ens guien. Els hem somiat. I potser i tot ens ha semblat que els escoltàvem, que els sentíem parlar. D'això va l'obra. L'Imma, una dona jove, ha patit una afecció cardíaca i no ha superat l'operació de cor obert. De sobte, i amb la bata del quiròfan encara posada, es troba en una sala ambigua que no sap ben bé on és. Serà el purgatori? No sap si s'ha mort? Queda així, en suspens. Poesia, força humor, força humor, El tema està tractat amb molt humor. I un tema tendre entre ficció i la realitat, que en alguns moments fan emocionar i altres més còmics que serveixen per relaxar l'atenció. Un argument que li va com anell al dit al director, ja que Esquius li encanta la ciència-ficció, però també al mateix temps és un text ideal per traduir el Sergi Balbel, que li agrada tocar de peus a terra, tot i que hi posa sempre molta fantasia en tot el que fa. Els actors representen les escenes amb un caire més còmic que dramàtic. Cada un treu la seva màgia per fer imaginar als espectadors aquests moments de la vida que necessitem que ens ajudin i que moltes vegades, sense saber com, es solucionen en un tres i no res. No sabem com, però es solucionen. Sigui que algú fora d'aquí ens ajuda o perquè ha de passar, perquè està marcat en la nostra vida. Una escenografia que vol ser freda i distant, però no obstant és molt suggeridora. A cada banda de l'espai central s'hi troben dues zones més altes i lleugerament il·luminades. A les parets, projeccions que marquen cada escena. Una il·luminació donant un toc irreal amb tons canviants de colors i una sonoritat on ressonen les veus, creant un ambient màgic i poètic que convida a fer realitat un somni dolç. Una faula deliciosa que ens farà gaudir i que potser somiarem desperts. De moment, aquesta obra està programada fins al 6 de febrer, però segons fonts força creïbles, que són reals, es programarà fins a finals de febrer. Per tant, encara teniu temps d'anar a veure-la i que segur que en gaudirem.
Està bé. Ja veig que hem de notar que hem de freqüentar més els teatres de proximitat.
Doncs sí.
Molt bé. Doncs gràcies, Elvira, per aquests dos comentaris, per les dues recomanacions que ens has fet avui. Seguim la setmana vinent amb més propostes teatrals barcelonines.
Molt bé. D'acord. Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. En rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar, i també a Facebook. Tornarem ben aviat amb més gent de teatre i parlant de les novetats dels escenaris locals. Bona nit.
Amunt al Taló.